L'edifici de la Casa Bloc, que es troba a l'altura del número 103 del passeig Torres i Bages, en el districte de Sant Andreu, és considerat un símbol de l'arquitectura racionalista a Catalunya, anomenada també arquitectura Gatpack. Aquest bloc de pisos va néixer durant la Segona República amb la finalitat de ser una residència d'obrers, però a partir de la Guerra Civil acaba sent una llar per a militars, vídues i orfes de l'exèrcit espanyol. El conjunt arquitectònic va patir nombroses transformacions d'ençà de la guerra, que traïen l'estil arquitectònic racionalista i funcional. Ara Incasòl i l'Institut de Cultura, a través del Museu Disseny UB de Barcelona, ha rehabilitat i convertit en museu un dels pisos del bloc, el pis de la planta 1 i porta 11, situat al bloc 2. A partir d'aquest mes de març es faran visites guiades per al públic. La Casa Bloc no només és coneguda pel moviment arquitectònic Gatpack, sinó també per la tasca que desenvolupa l'associació Retorn, oferint tractament a persones drogodependents i facilitant orientació als familiars dels toxicòmens. El juliol de l'any passat, l'Institut Català de la Salut va decidir tancar aquest centre com a mesura d'estalvi, però degut a les mesures de pressió dutes a terme per aquesta entitat, l'Agència de Salut Pública, organisme que gestiona actualment aquest espai, va decidir mantenir-la oberta. Malgrat això, en aquests moments s'està a l'espera d'arribar a un acord amb l'Agència de Salut Pública sobre el futur de l'associació.
D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FM, això és Tot un Poble. Qui us parla i acompanya, en Jordi García, la Cristina Paliello i el Cristian Roldán. Benvinguts.
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a Tot un Poble.
Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia, de dilluns a divendres, a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda i benvinguts. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui.
Doncs tal com ens deia la Cristina, comencem parlant de la Casa Bloc, que transforma un dels habitatges en museu.
La Casa Bloc de Sant Andreu, alçada entre el 1932 i el 1939 al passeig de Torres i Bages, buscava dignificar el pis obrer, apostava pel progrés comunitari i plantejava una nova manera d'entendre l'habitatge per conviure de manera més justa, més higiènica i més confortable. El segle XXI són objectius habituals, però als anys 30, en plena Segona República, aquests ideals, proposats per tres joves arquitectes catalans que van revolucionar el concepte de vivenda social, a l'idea aquest edifici racionalista amb 207 vivendes que tant es va avançar al seu temps. Per aquest motiu, després d'anys de treball per deixar-lo com en el seu origen, el pis 111 de la Casa Bloc obrirà les portes al públic com a vivenda museu en una data encara no fixada. Josep Lluís Sert, Josep Torres Claver i Joan Baptista Subirana van idear aquest edifici sota el paraigua del grup d'arquitectes i tècnics catalans per al progrés de l'arquitectura contemporània, el que anomenem Gatpack, el que suposa un clar referent de l'avantguarda.
I continuarem parlant d'altres temes, també com per exemple el fet que Sant Andreu culminarà el 2022 la renovació del seu casc antic.
El districte de Sant Andreu emprendrà d'aquí uns mesos, quan acabi la tramitació de la modificació del Pla General Metropolità, una ambiciosa reforma del casc antic de l'antiga vila. El pla aprovat inicialment pel govern municipal té com a finalitat la conservació i revitalització del nucli històric, proposta que enllaça amb la filosofia del govern de la ciutat, de preservar la identitat dels barris i també amb la creació d'aquests barris d'escala humana que preveu el model convergent.
Doncs el projecte es va iniciar, segons va reconèixer el tercer tinent d'alcalde Antoni Vives, fa 18 mesos, és a dir, encara en plena etapa de l'administració socialista. Amb tot, el canvi de govern no ha canviat substancialment el pla. Ens trobem amb un disseny ben encarat, ha assenyalat Vives, encara que hem reforçat el que és l'encaix del nucli antic amb el futur a l'entorn de l'estació.
Una de les principals sorpreses de l'actuació, que afecta 720.000 metres quadrats, és que es desafectaran unes 240 vivendes de les més de 300 que el PGM del 1976 preveia enderrocar. A canvi, s'hauran d'expropiar tot just una quinzena de vivendes i reallotjar els seus veïns. La majoria són vivendes d'espai reduït i condicions límit.
I parlem del nou pont del treball que obrirà aquest diumenge.
Els treballs previs a la posada en servei del nou pont del treball digne al barri de la Sagrera ja estan en marxa. Les tasques consisteixen en el condicionament dels accessos des dels carrers de Berenguer, de Palou i Santander per l'obertura al trànsit del nou traçat, una estructura de 135 metres de llargada, aquest diumenge. Les obres permetran demolir l'actual pont del treball i completar la construcció del traçat del TAP en aquest sector.
Parlem dels Patufets de Navas, que és el nom de la nova escola bressol d'aquest barri.
El nou equipament escolar que s'obrirà aquest proper mes de febrer tindrà 81 places de capacitat i serà el primer d'aquestes característiques a Navas. La seva ubicació es troba en el complex d'equipaments on hi havia l'antiga caserna. La superfície construïda serà de 672 metres quadrats i el pati en tindrà 307. Cal dir que a Sant Andreu també s'inauguraran sengles escoles bressol. La primera serà l'Escola Bressol Municipal al Tren, a la Trinitat Vella, que substituirà i eixamplarà l'antic centre. En tindrà 119 places i serà oberta al setembre d'aquest any, tot coincidint amb l'inici del nou curs.
Parlem novament de la Sagrera, i és que els veïns de la Sagrera no volen el trasllat de la Biblioteca Garcilaso.
La Biblioteca Garcilaso tanca portes i es trasllada al districte de Sant Martí. La decisió del Consorci de Biblioteques de Barcelona busca redistribuir els centres per donar un servei millor a l'usuari. L'Associació de Veïns de la Sagrera, però, no comparteix aquesta opinió. La Biblioteca Garcilaso fa més de 10 anys que es va inaugurar i ara el Consorci de Biblioteques de Barcelona ha decidit traslladar-lo al barri del Camp de l'Arpa del Clot. Els veïns han començat una campanya en contra del canvi d'ubicació.
Hem de dir que més de 600 usuaris passen cada dia per la Biblioteca Garcilaso. La majoria són veïns dels barris de Sagrera, Navas i Congrés. Molts, però, no saben que la biblioteca tancarà l'últim trimestre d'aquest any.
Segons el Consorci de Biblioteques de Barcelona, el canvi d'ubicació es deu a una millora del servei. De fet, la futura biblioteca, que s'ubicarà a l'antiga fàbrica alquèmica del Camp de l'Arpa, doblarà els metres quadrats de superfície de l'actual. L'Associació de Veïns de la Sagrera, però, no vol que la biblioteca es traslladi a un altre districte. En el cas que el tancament sigui definitiu, els usuaris també podran utilitzar l'altra biblioteca que hi ha al barri. Es tracta de la biblioteca La Sagrera Marina Clotet, que fa menys de 3 anys que es va inaugurar i es troba a menys d'un quilòmetre d'aquesta.
Doncs ara ens hem de felicitar perquè la cavalcada dels aliments de Sant Andreu ha recollit 2,8 tones de menjar.
La recent edició de la cavalcada dels aliments a Sant Andreu ha estat un èxit rotund. Prop de 2,8 tones d'aliments bàsics s'han recollit a Sant Andreu a la cavalcada del 5 de gener passat, una xifra que gairebé dobla les 1,6 tones recollides en la cavalcada del 2011. El responsable màxim de la recollida a Sant Andreu, Ignasi Llorenç, ha destacat que al voltant de 400 famílies de Sant Andreu, la Sagrera i el Bon Pastor necessiten aquests aliments, al mateix temps que ha remarcat que aquest any era especialment important, perquè la Unió Europea ha retallat en un 25% l'aportació benèfica de menjar que donava per aquestes dates.
La cavalcada dels aliments, que abans del 5 de gener va instal·lar punts de recollida a tot Sant Andreu, va comptar amb el suport material i logístic del districte de Sant Andreu, l'Ajuntament i la Generalitat.
I parlem ara d'una novetat que es realitzarà precisament avui i que porta a Joventuts Musicals i Taller de Músics a impulsar una orquestra singular amb un concert en streaming.
Una nova orquestra composta per músics en formació clàssica i moderna es donarà a conèixer avui a les 9 del vespre a la xarxa. El seu primer concert serà retransmès via streaming des de la sala Morente Omega, ubicada a la nova seu del taller de músics a Can Fabra, de Sant Andreu. Des d'aquí, a partir de les 9 de la nit, començarà l'aventura d'aquest interessant grup integrat per 14 joves músics de jazz, flamenc, clàssica i rock.
Explorar noves formes de connectar el públic jove a través de xarxes socials és l'objectiu d'aquest experiment, el primer d'aquestes característiques que impulsen conjuntament el Taller de Músics i Joventuts Musicals d'Espanya. De moment ja sumem unes 50.000 visites al vídeo promocional. Gent de 68 països s'ha fixat en aquest grup, destaca Ernest Callís, des de Joventuts Musicals, organisme present en més de 100 països. La majoria de les entrades a Worldwide Fusion Streaming Concert provenen per aquest ordre d'Espanya, Alemanya, Anglaterra i els Estats Units.
I hem de dir que l'orquestra és tan nova que no té ni nom, apunta Lluís Cabrera, ànima del taller de músics. Els intèrprets, tots originaris de Catalunya, van començar a assajar junt aquest mateix mes i tenen ganes de donar a conèixer aquest experiment, superar les barreres tradicionals entre gèneres musicals i buscar una sonoritat pròpia i diferent és l'objectiu dels integrants. I ara parlem del grup de pintors de Sant Andreu, que ja fa 10 anys.
Doncs sí, el grup de pintors de Sant Andreu es mou per l'art. Aquesta entitat organitza exposicions col·lectives individuals, excursions, sortides a museus i xerrades amb l'art com a centre temàtic. A més, el grup pintors de Sant Andreu és una associació molt arrelada al barri. Cada primer dissabte de mes fan una exposició a la Rambla de l'11 de setembre i enguany celebren el 10è aniversari de l'entitat.
I ara, en el programa d'avui també parlarem de l'abans de Sant Andreu de Palomar que es presenta a Can Fabra.
Demà a les 7 de la tarda a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra es presentarà el projecte del llibre L'abans de Sant Andreu de Palomar a càrrec dels seus autors, els historiadors Jordi Rabassa i Pau Vinyes i Roig. Els historiadors andreuencs estan elaborant un llibre de fotografies de Sant Andreu de Palomar en fascicles. 1.000 imatges il·lustraran les 824 planes del llibre, que formarà part de la col·lecció d'història gràfica dels districtes de la ciutat. El volum, exclusivament d'aquest barri, recollirà la història del poble des de l'aparició de la fotografia fins al 1976.
I acabarem amb un apunt esportiu, donat que el jugador del Sant Andreu, Marcos, passarà aquesta mateixa tarda pel quiròfan.
Després de fer una segona avaluació de la lesió, els serveis mèdics van decidir que el davanter mallorquí superi de la fractura que pateix a un dit del peu. La intervenció es farà aquesta mateixa tarda a la clínica del Pilar. El Sant Andreu està valorant l'opció de buscar un substitut a Marcos per aquest temps que estarà lluny dels terrenys de joc.
Doncs ara sí, no?
Ara sí que posem una mica de música i després tornem amb la Cristina que ens comentarà més a fons en què consisteix la Casa Bloc.
He vist una llum que t'envolta, però tu no la veus. La música sona, és la música dels estels. Amunt, amunt, llevatge i observa el teu voltant. Perdut a l'espai, perdut en l'espai, ets el
vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un poble.
Doncs, com us avançàvem abans, ara ampliarem tota la informació de la Casa Bloc. Veritat, Cristina?
Doncs sí, Cristian. A la Casa Bloc, ubicada a l'altura del número 103 del passeig Torres i Bages a Sant Andreu, centrem la mirada en un pis en concret. El de la planta 1 i porta 11, situat al bloc 2. No és un pis qualsevol. No, no. Aquesta vivenda és l'única mostra que tenim a Catalunya del moviment arquitectònic racionalista del CATPAC, o anomenat també Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània. Incasòl, propietari d'aquest immoble, i el Museu Disseny UB de Barcelona han rescatat aquest pis i l'han convertit en un museu que estarà obert al públic a partir d'aquest mes de març. Els arquitectes capdavanters del GATPAC, Josep Lluís Cert, Joan Baptista Sobirana i Josep Torres Clavé, van dissenyar als anys 30 la Casa Bloc amb el propòsit de treure els obrers de la insalubritat de les barraques i de donar-los un habitatge digne. Aquesta casa consta de 5 edificis, de 7 plantes d'alçada en forma de Z. En total s'hi van construir 207 habitatges, la majoria de 60 metres quadrats cada un, els quals disposaven d'estances funcionals i gaudien d'una bona il·luminació i ventilació. Juntament a aquesta agrupació d'habitatges també es van incorporar serveis comunitaris. Ara ja fa aproximadament 11 anys que aquest conjunt arquitectònic s'ha rehabilitat per tal de deixar-lo tal com el van dissenyar els seus arquitectes. Per reformar el pis de la planta 1 i porta 11 del bloc 2 han calgut gairebé 2 anys per recuperar el seu aspecte i estructura originals. Per aconseguir-ho ha estat necessari utilitzar materials de l'època i redecorar l'interior del pis d'acord amb el model original. La Casa Bloc és, sens dubte, una casa plena de sorpreses. No només és un referent a Barcelona per l'arquitectura del CATPAC, sinó que, a més, és un referent en el suport que donen les persones que tenen problemes de drogodependència. I és que l'associació Retorn està instal·lada des de fa 26 anys a la Casa Bloc, concretament al carrer Lanzarote número 40, oferint un programa lliure de reinserció per a drogodependents i un servei d'acollida i orientació a les famílies dels toxicòmens, entre altres activitats i tallers. En l'actualitat, aquesta entitat desenvolupa amb tota normalitat la seva tasca, però l'any passat va tenir un ensurt. El juliol de l'any passat, l'Institut Català de Salut, organisme que gestionava aleshores l'espai, va anunciar el tancament de l'associació Retorn, previst per l'1 de setembre, apel·lant a les retallades pressupostàries com a motiu d'aquesta decisió. Es pretenia traslladar el centre d'atenció i seguiment de la via Favència, de Nou Barris, a la Casa Bloc, per tal d'ampliar les seves instal·lacions. Usuaris, terapeutes, voluntaris i familiars de l'associació Retorn es van mostrar en desacord, ja que la seva entitat és l'únic centre de reinserció lliure de drogues que hi ha no només a Sant Andreu, sinó també a la ciutat. Gràcies a les manifestacions engegades pel centre, l'Agència de Salut Pública, organisme que gestiona avui dia aquest centre, va decidir mantenir oberta l'associació. Per conèixer la situació actual en la que es troba aquest centre amb l'Agència de Salut Pública i conèixer el futur de l'associació, parlarem amb Assumpta del Rosal, psicòloga i voluntària de l'entitat Retorn. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, en aquests moments com està la situació amb l'Agència de Salut Pública?
Bueno, pues en aquests moments estem en negociacions. Em sembla que sobre les primeres setmanes de febrer tenim una reunió amb l'Agència de Salut Pública i llavors pues, és qüestió de començar a fer les negociacions. De fet, ara tampoc podem dir molt perquè ara s'han començat, perquè amb les eleccions fins ara el govern no s'ha pogut posar a treballar amb això.
Uh-huh. En un primer moment es volia traslladar el centre d'atenció i seguiment de Via Favència aquí a la Casa Bloc, però hi ha alguna possibilitat de que o alguna possibilitat de signar un conveni perquè treballeu conjuntament amb ells?
Això és el que s'ha de negociar, perquè ens van dir que igual traslladarien el centre lliure de drogues que tenen a Via Favència a Casa Bloc. Uh-huh. I són les negociacions que s'han de fer a partir d'ara. Uh-huh. Encara no sabem ni quina és la forma en què volen traslladar-lo. Vull dir, encara estem una miqueta que no sabem el què. Per això ara les pròximes reunions seran per averiguar totes aquestes coses i per negociar-ho.
Però el programa lliure de drogues que vosaltres oferiu,
sí.
D'alguna manera suposa amb el programa de drogues del cas de Via Favència. Creus que seria possible treballar conjuntament amb ells?
Segons ens han dit, el cas de Via Favència també té un programa lliure de drogues, uh-huh. que és la part del cas que volien traspassar on tenim nosaltres l'associació Retorn.
Uh-huh. quan diem programa lliure, volem recalcar que es tracta d'un programa que exclou, no, totes les drogues, no? Vull dir
sí, exacte. El programa lliure de drogues consisteix en que no s'administren drogues sintètiques a les persones que es volen deshabituar.
Uh-huh. I per tant, exclou la metadona, exacte, exclou la metadona, l'intercanvi de xeringuilles,
exacte,
tot això
exacte.
És algo que no contempleu,
sí,
no?
No, això per les, uh-huh, pels usuaris, nosaltres creiem que no els hi va bé per una deshabituació.
Uh-huh. Teniu el compromís per part de l'Agència de Salut Pública que mantindrà en peu l'associació?
Pensem que sí, aquestes... uh-huh. Això és el que pensem.
Uh-huh.
Però bueno, fins que no es negoci, vull dir, totes aquestes coses, vull dir, estan una miqueta a l'aire, però bueno, la nostra percepció és que sí. Uh-huh. És que sí, que mantindran l'associació.
Uh-huh. Creieu que l'Agència de Salut Pública no va tancar el centre perquè bueno, en aquell moment el volia tancar, però potser no era conscient, no, de la feina potser que fèieu, no, de la tasca que desenvolupava?
Sí, bueno, sí, jo crec que és això, que no eren conscients de tot el que s'ha fet. L'associació funciona des de l'any 85, fa 26 anys, uh-huh, dintre d'aquest programa lliure de drogues. I els resultats terapèutics i la satisfacció dels usuaris, vull dir, ens tenim que atendre els resultats que hi ha hagut, no? A més, aquesta associació havia estat, o sigui, compartia amb el cas a l'espai i van ajudar a quantitat de toxicòmans i a les seves famílies a superar les addiccions i de tot això, pues, no sé, és com si no hagués tingut...
Uh-huh. Ara ens agradaria una mica també parlar una mica de la teva experiència, doncs, professional i personal, no, en l'associació.
Sí.
Què és el que et va impulsar a fer de voluntària a l'associació Retorn?
Bueno, jo vaig començar a fer pràctiques perquè estava molt interessada en el món de les drogues, em cridava molt l'atenció. Coneixia la treballadora social que estava en el centre i li vaig demanar de fer pràctiques allà. I quan vaig començar i al formar part de l'associació, i doncs la qualitat humana que hi ha entre els terapeutes, els usuaris, ja no pots marxar d'allà, ja em vaig quedar de voluntària.
Uh-huh. De les tasques que realitzes com a psicòloga i voluntària, quines són les coses que et fan sentir més orgullosa?
Orgullosa? Orgullosa no, a mi...
O que t'omple més? O...
M'omple pues, el poder estar allà, el poder visitar els pacients, el veure com fan les recuperacions, el veure que... Pues, que són capaços de mantindre sense consumir. Aquestes són aquestes coses que et fan continuar i tindre ganes de tornar cada dia.
Mm-hmm. Perquè quants usuaris teniu ara en aquests moments?
Pues em sembla que estem al... Bueno, que, a veure, que tinguem totes les... És que el problema és que quan l'ICS va marxar se'ns van portar totes les històries, val? I aquest és un problema que tenim, que per retornar-nos a les històries els pacients els han tingut que demanar i això va molt a poc a poc. En principi ara tenim unes 100 dels que tenim, però són més els usuaris que hi ha. N'hi ha molts que encara no hem pogut recuperar la història. Pensa que ens han començat a enviar històries aquesta setmana passada. Això, uh-huh, ha estat una tasca molt difícil.
I això com ha repercutit, diguéssim, en els... Bueno, heu trobat alguna reacció una mica negativa o... Que...
Perdona?
Sí, heu trobat alguna reacció negativa o...
No, negativa no. El que passa és que han sigut molt lents. No és que ha sigut negativa, jo no sé si ha sigut... Suposo que no s'ha fet expressament, però bueno, les històries han trigat molt amb estar retornades, ja et dic, que han començat a arribar aquesta setmana passada. I això repercuteix negativament amb els pacients, amb els usuaris, doncs perquè n'hi ha alguns que necessiten que els hi fem un informe, n'hi ha alguns que tenen història de fa molts anys, i vull dir, no és qüestió de tornar-los a historiar, sinó és qüestió de tindre una continuïtat amb ells.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tenia entès que el mes d'agost havíeu ja iniciat, no, diverses manifestacions, no,
sí,
en contra de, no, de la decisió, no, de tancar,
sí,
el centre, però el mes d'agost vau voler tancar-vos dins de l'associació per protestar, però al final no va ser necessària, no, aquesta mobilització al final?
No, perquè quan van vindre ja a buscar tot el material, les històries, a l'Ajuntament ens va portar les claus, amb la qual cosa ens volien dir que de moment ens podíem quedar allà. Llavors ja no va fer falta tancar-nos. Hauria sigut si ens haguessin emportat les claus, llavors potser sí que haguessin fet aquest pas que ho teníem pensat, vamos.
Mm-hmm. Gran part dels usuaris de la vostra associació asseguren haver passat per molts centres de desintoxicació, però sí, afirmen que només en l'associació Retorn estan aconseguint vèncer la seva addicció. Sí. Per què creus que passa això?
Per què? Pel programa.
I a més del programa lliure de drogues, que és potser la part fonamental, no? Sí. Quines altres coses creus que...
Pues mira, pels terapeutes que hi ha, que són estupendos, vull dir, és mm-hmm. l'ambient que hi ha, que es respira allà quan tu entres allà a l'associació, veus que hi ha un ambient molt relaxat entre usuaris, terapeutes, el doctor Rovira, que està per allà, vull dir, és com molt familiar. Hi ha els grups de teràpia, vull dir, a uh-huh. més, pensa que ara amb l'incidència també que hi ha de patologia dual, també es fan grups de patologia dual, hi ha un grup a la setmana de psicòtics, hi ha un grup de cocaïnòmens addictes al sexe també un cop a la setmana, vull dir que es van tocant tots els temes que es creuen importants pels usuaris i tot això fa que hi hagi un ambient allà molt, molt relaxat i molt familiar. Uh-huh. Les teràpies de família també són molt importants. Hi ha un taller de centre de dia, o sigui, funcionem com a centre de dia, hi ha tallers diàriament pels usuaris, uh-huh. vull dir que ells venen quasi cada dia. Uh-huh. Hi ha teràpies de grup 3 cops a la setmana. Vull dir, els usuaris no deixen el contacte, no és que vinguin un cop al mes a visitar-se i marxin, vull dir, sinó que ells contínuament venen pel centre, fan controls, vull dir, estan per allà. I uh-huh. l'ambient que respira és molt familiar.
I un dels punts forts, no, de la vostra associació és l'atenció personalitzada, no, que també oferiu als usuaris.
Exacte, hi ha teràpies individuals, vull dir, cada pacient té el seu terapeuta, a part de que el visiti el doctor Rovira com a psiquiatre, i després pues, això que els que necessiten pues, fan tallers, els que necessiten, bueno, tots fan teràpies de grup 3 cops a la setmana, després els dimecres per la tarda es fan teràpies de grup i es fan teràpies exclusivament de famílies, que això és molt important.
Sí, una de les coses, no, també de la vostra associació també, que també us distingeix potser d'altres, és que no només ajudeu a les persones drogodependents, sinó que també ajudeu també als familiars, no, dels seus...
Exacte, això és el que et comentava, que hi ha teràpies exclusivament de famílies. Uh-huh. Encara que hi hagi alguna teràpia de grup que puguin entrar les famílies amb l'usuari, uh-huh. hi ha teràpies que només entren les famílies, no? Uh-huh. Llavors és...
I de quina manera s'intenta orientar-les o assessorar-les? O...
Bueno, vols que et digui, s'orienten molt entre elles, perquè vull dir, el grup de famílies és un grup que la gent va a explicar el que els hi passa. Hi ha molta, i llavors hi ha moltes persones pues, que poden donar també el seu consell del que els hi ha passat amb ells, les seves experiències. I els terapeutes pues, ajuden a enfocar-ho tot correctament.
Doncs moltes gràcies, Assumpta, per la teva amabilitat.
No, i, de res, a vosaltres.
I enhorabona a tots els integrants de l'associació pel magnífic i sobretot altruista treball que dueu a terme. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs continuem amb aquest reportatge.
Tot i que en aquest bloc, tot i que aquest bloc de pisos es va idear com una residència obrera, malauradament els obrers mai van poder habitar-los, ja que l'esclat de la Guerra Civil va aturar-ne la construcció quan ja faltava poc per enllestir-la. I durant l'època de la postguerra, el nou règim entrega les cases a militars, vídues i orfes de l'exèrcit espanyol. Poc després, per proporcionar allotjament a les famílies dels policies nacionals, es va construir un nou edifici conegut com a Bloc Fantasma. L'època franquista i els inquilins que van viure en aquestes cases van trair l'arquitectura racionalista i funcional de l'edifici. És per això que s'ha decidit recuperar l'arquitectura original de la Casa Bloc i posteriorment museïtzar un dels seus pisos. L'edifici d'immobles per a obrers trenca d'alguna manera amb el model de cases aïllades dels dispersos barris obrers. Els arquitectes Josep Lluís Cert, Joan Baptista Sobirana i Josep Torres Clavé van construir uns allotjaments adossats en filera, amb uns passadissos interiors que recorrien els veïns per accedir a les escales i ascensors i uns jardins interiors. A més, van plantejar incorporar diversos espais col·lectius que finalment no es van dur a terme degut a la Guerra Civil. Com podeu veure, el GatPack va anar més enllà de l'edificació d'habitatges per convertir aquesta casa en un conjunt residencial amb vida pròpia, per conèixer una mica més la vessant històrica d'aquest edifici de cases i el seu valor patrimonial, conversarem amb Jordi Rabassa, historiador i redactor de la revista de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Cap a Peus. Bon dia.
Hola, bon dia.
De quina manera creus que la forta industrialització que va viure Sant Andreu a finals del segle XIX va incentivar la construcció de la Casa Bloc?
Home, doncs realment la industrialització és molt important, perquè penseu que durant la primera meitat del segle XX la població a Sant Andreu es quadruplica i això doncs té un fort impacte urbanístic. Amb carrers, Sant Andreu són carrers mal il·luminats, carrers amb una urbanització bastant deficitària i amb molta manca d'habitatge. Aquests obrers arribaven doncs, per treballar a les fàbriques tant de Sant Andreu com de Sant Martí. I doncs, va ser importants no només a Sant Andreu, sinó la importància de del moviment obrer i la classe obrera a la ciutat de Barcelona.
Mm-hmm. Quin és l'impacte, sobretot social, que va tenir la Casa Bloc en aquells moments?
Doncs, vejam, la Casa Bloc, de fet, es va començar a habitar després de la Guerra Civil. Per tant, va restar inacabada. És un projecte interessantíssim, un projecte modern, un projecte com cap hi havia hagut a Catalunya, però que desgraciadament no es va poder acabar. Durant la Guerra Civil estava inacabada i després quan es va acabar de mala manera amb la dictadura franquista i qui la va evitar va ser justament aquelles persones per qui no anava destinada, a més, que es van passar per alt tota la concepció urbanística que tenien la gent del Gatpac. Era una concepció totalment moderna en el que s'intentava donar la màxima eficiència als habitatges amb totes les condicions perquè fos habitable. Després, amb Franco, tot això doncs, se'n va en orris i la construcció de la Casa Bloc segueix amb el bloc fantasma que es coneix, que és un que ara s'ha enderrocat, que és una ala totalment inexistent, a més es tanca, a dins hi van les cavallerisses de
sí, perquè el bloc fantasma, per tot, d'alguna forma també traïa, no?, també una mica aquesta arquitectura racionalista i envaïa part de les zones comunitàries, no?, que en un principi s'havien ideat. No?
Sens dubte, sí, sí.
Consideres que amb la creació d'aquest conjunt arquitectònic racionalista es crea també una nova forma de vida, de vida en comunitat?
Aquest era un dels objectius de la gent del Gatpac, que bevia de les influències de la Bauhaus i de tota la nova arquitectura que hi havia pel centre d'Europa. Aquest era l'objectiu del Pla Macià, aquest era l'objectiu de la gent del Gatpac, el que passa és que no es va poder materialitzar.
Mm-hmm. Aquest bloc... No, perdona, continua.
No, la Casa Bloc, la Casa Bloc era un conjunt d'habitatges amb aquesta forma d'S, diguem-ho així, que no tenia per què tenir fi, que podia ser tan llarg com volguessin, en la qual hi havia els dúplex per ser habitats, que permetia tenir a banda i banda llum del sol, per tant, que hi hagués corrent d'aire constantment, però és que, a més, en els baixos hi havia les zones comunitàries, que a part dels parcs, doncs podien ser les cooperatives, el sindicat obrer, podien ser llocs de trobada o fins i tot botigues. Clar, tot això, els baixos no es construeixen mai amb aquesta finalitat i aquesta xarxa que crea la Casa Bloc, que entrant-hi pots arribar pels seus passadissos a tot arreu, per tant crea una comunitat dins de la comunitat, doncs tampoc no es va poder dur a terme.
Aquest bloc de vivendes, desgraciadament, com dius, no va poder complir la seva finalitat, però creus que amb la reconversió d'una d'aquestes vivendes en museu, a més de recuperar patrimoni, la gent també recordarà l'atreviment, no?, que van mostrar aquests arquitectes avantguardistes del Gatpac?
Doncs segur, segur, tant de bo. Penseu que, per exemple, els mobles que hi ha dins de la Casa Bloc, els mobles inclòs a l'escala de cargol que va d'un pis a l'altre, etc., són mobles prefabricats, fets expressament per la Casa Bloc, i que només és la primera vegada que es fan un mobiliari prefabricat d'aquesta manera a Catalunya. El seu valor patrimonial és immens. El valor patrimonial del conjunt de la Casa Bloc és inigualable a Catalunya. És una de les obres mestres de l'arquitectura de casa nostra, sens dubte, i que no només és d'arquitectura, sinó també, com dèiem, doncs, social, no? El fet de que en els baixos doncs, hi hagi alguna residència, hi hagi equipaments, és molt important per donar aquesta sensació de comunitat que segur que hi és entre els veïns, perquè els veïns viuen a tocar, pràcticament tots poden passejar per dins dels passadissos de la Casa Bloc, i recuperar un pis mostra és importantíssim a nivell patrimonial estricte, però també amb aquesta concepció de vida en comú que volien i que buscaven la gent del CatPac i la gent del Macià.
Mm-hmm. Sens dubte un projecte innovador i revolucionari, no?
Sí, mm-hmm. Sí, sí.
Doncs canviem de tema, però d'alguna manera continuem parlant del que va ser el barri obrí industrial de Sant Andreu, i és que ara m'agradaria parlar sobre el recull fotogràfic, l'Avanç a Sant Andreu de Palomar, que es publicarà a partir d'aquest mes d'abril en forma de fascicles, 50 en total. El projecte d'aquest llibre, però es presenta demà, 27 de gener, a l'Auditori de Can Fabra a les 7 del vespre.
Sí.
A 1000 imatges és com els historiadors Pau Vinyes i Jordi Rabassa han volgut explicar el passat del poble de Sant Andreu des de l'aparició de la fotografia fins a l'any 1976. Suposo, Jordi, que una de les coses més maques d'aquest projecte és que no només bueno, tu i el Pau sou els únics autors d'aquest llibre, sinó que també ho són tots els andreuencs que participen cedint fotografies que tenen guardades a casa seva, no?
Sí, sí, sí. És un projecte molt, molt, molt bonic i és un projecte que l'hem de treballar molt, perquè el que volem és que hi hagi molta gent que ens pugui deixar les seves fotografies durant 15 dies per poder-les digitalitzar amb la garantia absoluta de que seran tornades i que posteriorment, quan siguin publicades, sortirà de quina família és i qui ens l'ha deixat. El que volem és que hi hagi moltes fotografies d'aquelles que tothom té a casa, dels avis, dels pares, de qui sigui, i que doncs, potser no li donaven un valor històric important, però que nosaltres considerem que antropològicament és molt interessant que es vegin. I sí, sens dubte els autors som nosaltres perquè fem la tria, però són les famílies i són la gent que ens deixarà les seves fotografies i que després seran publicades amb una qualitat immillorable.
Mm-hmm. Amb els centenars de fotografies que rebeu, quins criteris de selecció seguiu?
Mira, portem un mes aproximadament de recollida de fotografies, uh-huh. I en portem unes 1000 ja. Demà fem la crida, que és presentar el projecte als andreuencs i andreuenques i demanar-los doncs, això, que ens deixin les seves fotos, i esperem tenir-ne doncs, el doble o el triple. El criteri de selecció serà en funció dels capítols del llibre, en funció de la qualitat, però també en funció de l'interès, no només de la qualitat fotogràfica, sinó de l'interès antropològic.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ens podries comentar alguna de les fotografies que heu elegit per a la presentació de demà?
Doncs per la presentació de demà tenim, sí. Si no m'equivoco, unes 115 fotografies de les 1000 que portem recollides. I
ens podries explicar doncs, no sé quines persones o quines coses s'hi veuen a les fotografies?
Doncs, vejam, vam fer la selecció ara aquesta setmana, uh-huh. Hi ha fotografies, són tant fotografies com documents, per tant, també hi ha documents de bitllets d'autobús de dècades passades, o documents doncs, quan Sant Andreu durant la Guerra Civil es va dir Harmonia de Palomar, hi ha fotografies inèdites sobre masies, hi ha moltes fotografies de la nevada de l'any 62, és molt interessant veure carrers que ja no hi són, doncs veure com eren fa 70 anys, veure la Meridiana en plena construcció, veure les primeres parades de metro o veure les obres del metro, veure les obres de la Meridiana, veure les obres del soterrament del tren o veure fotografies del Rec Comtal o de la Rambla o de comerços que s'han convertit en mítics ja a Sant Andreu com Can Flors o Can Folk. Per tant, hi ha un conjunt reguitzell d'imatges, a més de fotografies doncs, d'escoles, aquelles fotografies que es feien de tots els estudiants de les escoles, tant catòliques com no catòliques, no? Un recull de fotos molt, molt maco d'entitats, d'esports. Hi ha fotografies de partits de bàsquet femení dels anys 30 que són maquíssimes, o de músics, de bandes de música dels anys 20 i 30.
Mm-hmm. Perquè poden ser fotografies, us poden enviar fotografies des de qualsevol vessant, no? Des de la vessant esportiva, educativa, de sanitat, no? Vull dir,
sí.
No hi ha...
No. Nosaltres volem les fotografies originals perquè és l'única manera d'assegurar-nos aquí és la propietat i a més de digitalitzar-la bé, i volem fotografies que parlin de la vida a Sant Andreu, la vida al Congrés, la vida al Bon Pastor, la vida a Vilapiscina, que són tres nuclis que tenen molta vinculació amb Sant Andreu i amb els que estan centrats aquest llibre. Nosaltres hem dividit en 8 capítols el llibre, des d'urbanisme, educació, transports, vida social, entitats, festes i tradicions, i no sé si me'n deixo algun. Per tant, qualsevol de les fotografies que tinguem, fins i tot aquelles fotografies que a vegades ens semblen que no són interessants, com les fotografies que s'anaven a fer a cal fotògraf, la família, els fills, la mare, el pare i els avis, doncs aquesta fotografia és molt interessant per veure com anaven vestits, per veure com eren els andreuencs de fa 80 anys.
Bueno, us direm que les maneres més directes per compartir les vostres fotografies són dos. Podeu enviar-les directament al Pau Vinyes, el seu correu és vinyesroig@gmail.com, o bé penjar-les al Twitter @abanssantandreu. No sé si vols afegir, Jordi, alguna cosa més abans.
Nosaltres també tenim un Facebook, tenim un grup de Facebook que es diu Sant Andreu Abans, ens podeu buscar, tenim ja més de gairebé 300 seguidors, en el Twitter tenim gairebé 100 seguidors, i aquí, o en el mail, el que ens interessarà que ens digueu, més que penjar-nos les fotos, és dir-nos quines fotos teniu, si ens les voleu escanejar, fantàstic, però nosaltres vindrem a casa vostra o quedarem per recollir les fotos originals i endur-nos-les durant 15 dies per tornar-vos-les. Nosaltres us donarem un rebut conforme doncs, quedi constància de tot el que ens heu donat, perquè no volem que escanegeu vosaltres les fotografies perquè seran escanejos de baixa qualitat. Nosaltres fotografiem la fotografia després i la digitalitzem perquè a l'hora de reproduir-la en el llibre tingui la màxima qualitat. Mail, Twitter o Facebook, o si no demà a les 7 de la tarda ens trobem allà i ens ho expliqueu.
Doncs moltes gràcies, Jordi Rabassa. Us desitgem molta sort per a la presentació de demà.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Ara, una de les vivendes obreres de la Casa Bloc ha passat a ser un museu que es podrà visitar a partir d'aquest mes de març. Aquest pis museïtzat, per dir-ho d'alguna manera, ens dona l'oportunitat d'imaginar com hauria estat la vida dels obrers als anys 30 en una casa com aquesta. Des de tot un poble ens satisfà la transformació que ha sofert aquest habitatge per retornar la seva essència, de la mateixa manera que també ens satisfà la conservació de l'associació Retorn, ubicada a la Casa Bloc, que ha sabut mantenir intacta en tot moment la seva essència, gràcies a la qual ha pogut ajudar a centenars de toxicòmens a superar les seves addiccions.
Doncs moltes gràcies, Cristina. Ara farem una petita pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
Sona 24 hores. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Escolta'ns amb els 5 sentits.
Radio Trinitat Vella 91.6 FM.
Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. Sintonitzes amb el sol.
A mi també visto tu, vas anar una etna i mil coïnol.
Radio Trinitat Vella 91.6 FM.
La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de...
Radio Trinitat Vella 91.6 FM.
Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un poble.
Doncs ja enfilem la recta final del nostre programa i abans d'anar-vos volem recordar-vos l'agenda.
Doncs comencem parlant del Jardí de les Malícies, que avui es pot veure al SAT i que us ofereix la companyia Teatre al Detall.
El Jardí de les Malícies és un cabaret de poesia eròtica, un recull que va des de l'edat mitjana fins al segle XIX. ple de versos divertits, desinhibits, frescos i juganers amagats als racons més íntims del desig. Basat en un llibre de Miquel Desclot, escrit per plaer, sobre plaers i per al plaer, farem un repàs que va des de versos de trobadors i cançons de bordell fins a poemes d'escriptors tan reconeguts com Goethe, La Fontaine o John Donne. S'estrena avui a les 9 hores de la nit al Sant Andreu Teatre.
Doncs hem de dir que és una divertida posada en escena que juga un paper important a l'hora de dibuixar un cabaret fresc i amè que farà les delícies i malícies dels dijous d'hivern. Una bona manera d'entrar en calor a les nits fredes. Doncs ara parlem d'una exposició. Una exposició de fotografia que es diu Cels de Sant Andreu i que realitza el Centre Municipal de Cultura Popular.
El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix de dimarts a divendres fins demà, de 5 de la tarda a 9 del vespre, una mostra de fotografies panoràmiques dels cels de Sant Andreu, realitzades per Joan Buixareu Garbatxo. L'entrada de l'exposició és gratuïta.
I del Centre de Cultura Municipal de Sant Andreu ens n'anem cap a la nau Ivanov i allà hi trobem l'inici del cicle de cursos Guerrilla Tàctiques per la Microcultura.
La nau Ivanov, al carrer d'Hondures número 28, us oferirà demà entre les 10 del matí i les 2 de la tarda l'inici del cicle de cursos Guerrilla Tàctiques per a la Microcultura, amb una primera sessió sobre noves formes de captació de fons per a projectes culturals. Enric Sanabra, Plataforma Goteo, Joan Pedregosa, ITD, Cristina Riera, Festival Alternativa, Josep Casellas, Festival de Músiques al Balcó, compartiran les seves experiències en fórmules de finançament, com ara el crowdfunding, els projectes internacionals o els patrocinis.
El cicle organitzat per Trànsit Projectes i Nau Ivanov consisteix en sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diferents àmbits de la gestió de projectes culturals: el finançament, la programació, la relació amb l'entorn, la comunicació. Els diferents temes s'abordaran des de l'experiència tant des dels ponents com des dels participants i es donarà una gran importància al debat i al diàleg, que tindran continuïtat durant el dinar que seguirà a la sessió. En aquest sentit, el format dels cursos és de grups de màxim 20 persones, per tal de facilitar aquest diàleg i intercanvi proper. Així, el cicle realitzarà un divendres al mes entre gener i juny. El preu per sessió és de 30 euros, amb el dinar inclòs, i per obtenir més informació o bé inscriure-us en aquest inici del cicle de cursos Guerrilla, podeu fer-ho a través del correu formació@nauivanov.com.
I ara parlem d'una altra exposició. Aquesta es diu La Ruta de la Seda i arriba a Can Fabra.
La Ruta de la Seda, de Germán Aguilar, fotògraf de viatges i guia. En Germán Aguilar ha viatjat en diverses ocasions per les terres de la Ruta de la Seda, des de Turquia fins a la Xina, i ens ho mostra en una exposició de les seves millors imatges, on trobarem rostres, paisatges i monuments que ens portaran a descobrir l'essència i els secrets d'aquesta ruta. Com dèiem, es troba al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra i demà serà l'últim dia.
Doncs aprofiteu aquest dia per gaudir d'aquesta exposició. I ara parlem del Festival Ex Barcelona 2012, que es realitza a partir d'aquest dissabte a la nau Ivanov.
La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Hondures número 28, us oferirà aquest dissabte a les 8 del vespre el Festival Ex Barcelona 2012. Propostes artístiques. Dissabte a les 8 del vespre, el Festival Ex neix de la necessitat d'un grup de creadors de trobar un espai comú per mostrar les seves propostes artístiques. L'entrada del festival és de 3 euros.
I també hem de dir que us ofereix dansa, teatre, fotografia, música, cinema, cuina. Tot són només algunes de les disciplines de què es podrà gaudir en aquest festival. Pensat com un espectacle de 2 hores de durada, l'Ex promou l'art més anònim mesclant totes les disciplines en un format únic. L'entrada és de 3 euros.
I ara anem a parlar de l'aventura de conèixer exposicions, una microexposició que es fa a Can Fabra.
La Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins ben entrat el mes de gener una microexposició d'il·lustracions a l'àrea de còmic, obres presentades al primer Liberart pels alumnes del segon any gràfic de l'escola Josso, podreu assistir a l'exposició dilluns, dimecres i dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre. També els dies festius, els diumenges concretament, també podreu també gaudir d'aquesta exposició d'11 del matí a 2 de la tarda i l'entrada és de franc.
I ara tornem a la Nau Ivanov per gaudir de les insospitades harmonies.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, que com deien es troba al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins aquest diumenge insospitades harmonies. Es tracta d'una exposició de fotografies de l'artista Joan Picanyol, nascut a Mollà el 1953. La seva obra individual ha estat exposada a diversos indrets de Catalunya i ha participat en diverses exposicions col·lectives al Centre Cívic de la Sagrera i al Club Natació Sant Andreu de Barcelona. Insospitades harmonies, cal dir que va estar exposada a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
Doncs hem de dir que el ritme d'una façana pot ser només un punt de partida o també ho són aquests espais oberts de sempre amb un fons ample, bellament imperfecte. Hem de dir també doncs, que Joan Picanyol és membre del grup de fotografia Fotosagrera. I ara parlem d'una altra activitat important a destacar per aquest cap de setmana i és l'arribada de los titiriteros de Binèfar, que seran durant aquest mes de gener al SAT.
Doncs sí, aquest dissabte i diumenge es representarà l'home cigonya de los titiriteros de Binèfar. Tornen, com sempre, a marca de la casa els titiriteros de Binèfar per a presentar una història que parla de la natura. Teatre i titelles amb objectes quotidians i una entranyable proposta que no s'hauria de perdre ningú, ni grans ni petits.
Molt bé, doncs continuem parlant d'altres temes. Ara parlem d'una exposició que es diu Les quatre columnes de Puig i Cadafalch i que podeu gaudir aquests dies a la Nau Ivanov.
Com deia el Jordi, la Nau Ivanov us ofereix aquest mes de gener l'exposició Les quatre columnes de Puig i Cadafalch de Mariona Paraire. Les quatre columnes de Puig i Cadafalch originals es van aixecar el 1919, on actualment hi ha la Font Màgica de Montjuïc, aquí a Barcelona. El 1928, un any abans de l'exposició universal, el general Miguel Primo de Rivera, va ordenar enderrocar-les pel fet de constituir un símbol visible de catalanitat. Des del restabliment de la democràcia van anar sorgint diverses veus provenients del món cultural i polític i es va proposar la restitució del monument.
Doncs l'entrada és totalment gratuïta. I ara ens quedem a la Nau Ivanov, no cal anar molt lluny, perquè poder gaudir de Naturae Transformatae, una nova exposició fotogràfica.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix fins al 5 de febrer l'exposició Naturae Transformatae. Naturae Transformatae, que podríem dir que significa naturaleses transformades, és un projecte iniciat fa anys, format per dues sèries fotogràfiques, de natura i de rerum inertibus, sobre les coses inanimades. Partint de la idea que tot allò que existeix és susceptible de ser transformat, l'autora convida l'espectador a descobrir un món més suggerent i personal, en establir un joc estètic entre el que és real i el que és imaginari.
Doncs són éssers vius que habitualment passen desapercebuts, petits detalls que formen part de la natura, objectes quotidians i elements urbans apareixen com a únics protagonistes a través d'aquestes imatges. Molt bé, doncs hem de dir que l'entrada és gratuïta i que si voleu, després de passar per la Nau Ivanov, voleu anar cap al Sant Andreu Teatre, demà teniu una proposta força interessant, ja que la Zigags presenta Reacció, un text controvertit del dramaturg alemany Lutz Hafner al Sant Andreu Teatre.
Demà i durant 3 setmanes torna a la ciutat Reacció, l'espectacle en què Lídia Linuesa i Albert Carbó interpretaran a mestre i alumne en una pel·lícula, en una peculiar història de bullying del dramaturg alemany Lutz Hafner. Com diu Òscar Molina, director de Reacció, actualment l'educació navega malament. No se sap si tornar a la vella guàrdia o demanar que intervingui un estat encara més paternalista. L'espectacle narra les conseqüències a les que es pot arribar en un sistema que sobreprotegeix a l'alumne i que ha perdut les claus per a reconduir els comportaments marginals, la falta de respecte o la violència.
Doncs hem de dir que l'Albert Carbó interpreta el paper de l'alumne que és capaç de transgredir les normes per aconseguir l'aprovat que necessita.
Recordar l'horari, que és divendres a les 9 de la nit, dissabte a les 9 i mitja de la nit i diumenge a les 6 i mitja de la tarda. Preu per entrada, 14 euros.
Una altra activitat és l'homenatge a Josep Mir Panareda, 1933-2011, al Centre Cívic de Sant Andreu.
El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins al 17 de febrer un homenatge a Josep Mir Panareda, organitzat pel grup de pintors de Sant Andreu. La seva vida va ser la pintura. Home lliure i gens ambiciós, Josep Mir Panareda no va utilitzar mai l'art com una manera per esdevenir per ser famós, sinó per realitzar-se com a persona, sentint la seva pintura com el motiu principal del seu viure, sempre envoltat de colors, pinzells i tot el que ajuda a l'acte de la creació pictòrica.
Doncs fins aquí el programa d'avui.
Un últim apunt. A Can Fabra, Exposició Història de Catalunya. Fins al 24 de febrer.
Doncs ara sí que fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Ens veiem demà.